Bueno, buena tarde a Tom, buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que es para mí un enorme placer y una inmensa alegría poder presentar por primera vez en el ciclo Ciencia y Docencia de esta facultad y de la Facultad de Enfermería una conferencia impartida por estudiantes. Quiero contar brevemente cómo surgió esta iniciativa. En algunas optativas, en vez de un examen, hemos adoptado el trabajo grupal como herramienta de aprendizaje. Lo que les pedimos a nuestros alumnos es la elaboración de un ensayo escrito corto sobre un tema junto con su correspondiente presentación oral. Cuando le comenté a la doctora Pagans, que es la encargada de este ciclo, la idea de que elegir algunos trabajos de estos para ser presentados en ciencia y docencia, le pareció una muy buena oportunidad. También la propuesta fue recibida con mucho entusiasmo por los estudiantes que presentan hoy. Es decir que aprovecho la ocasión para dar las gracias tanto a la doctora Pagans por apostar por esta iniciativa como a los conferenciantes por su esfuerzo y por atreverse a exponer públicamente sus trabajos. Como decía, estos trabajos que van a ver hoy fueron inicialmente presentados como parte de las actividades de aprendizaje de la optativa Is Capitalism a Disease, una optativa que coordino. Y quería destacar, como comentaba la doctora Skornik recientemente, que como docente siento o sentimos que nuestros estudiantes han aprendido cuando nosotros como docentes somos capaces de aprender de vosotros, estudiantes. En este sentido, tanto el grupo de la ALBA, Blanca, Mariana y Paula, como el de Thomas y Jonathan, incluyendo a Ana Castellá y Susana Rivas, han hecho un trabajo excelente, abarcando aspectos de la salud y la enfermedad en relación al mundo y las sociedades en las que vivimos. En ambos casos, aunque implicando distintos aspectos, han hecho suya la problemática para redescubrirla y reelaborarla, plasmando un trabajo con mucha impronta, como ya lo van a ver ahora, y creatividad. Espero que disfrutéis de las presentaciones y que vosotros también podáis ir hoy aquí con estas conferencias con algunas ideas nuevas. A continuación, pasamos a escuchar la primera conferencia, Brot de Ébola 2014, Origin Economic Obiologic. Acá el de Pablo Calvo, Alba Dalmau, Mariana Estruga y Blanca Ibarz. Muchas gracias.
Merda, un altre cop m'he quedat sense pàrquing i faig tard, tinc gana. Tens alguna cosa per menjar?
Ah, sí. Vés un poc?
Què és?
Un picat.
Ah. No, sí. Mariana, que sortim ja, tinc que anar tard. Oh. Anem fent allà més?
Sí, i tant. Alerta, alerta! Una nova malaltia està devorant el món!
Però què passa, què passa?
De fet, fa poc allà un any, que res a Guinea. Però alerta, alerta! Que ja hem arribat a Occident i llavors aquí!
Sí, no.
Segons les últimes dades, des de 2013 han mort 2.500 persones i més de 4.000 han estat afectades. Però bé, ja se sap, hi ha negrets d'aquests que, bueno, entre la brutisieta, les seves idees de bombero, doncs normal que se posin malaltons. Segons els científics, el virus comporta una febre hemorràgia molt letal, la qual encara no té cura. La malaltia es transmet pel contacte entre fluids corporals, com serien la saliva, el semen, la sang. I pel que sembla, els hostes dels virus era un tipus de ratpenats que van començar a escampar-lo. Bueno, clar que s'infecten, que són tan curtets que els toquen i els mengen els ratpenats. Aquí cal sumar certs factors socioculturals com les pràctiques en enterraments i cures sense cap mena de protecció per evitar els contagis, o les supersticions que duien els malalts a evitar el doctor i a sobre els estigmatitzats, com si fossin productes del dimoni. Bon planeta, eh? Sabem que tot això és terrible, però des dels vostres sofàs podeu estar ben tranquils i sentir-vos en pau les vostres consciències. Que els nostres estimats polítics estan enviant en aquests mons de mala mort exèrcits de metges, infermers, soldats...
Soldats?
Ai, he dit soldats? Bueno, clar, és que no fos cas que aquests tontolainos però se'ns queixessin. Ja sabeu, són una mica desagraïts. Així doncs, com que estem salvant vides i la situació ja s'ha normalitzat, des dels mitjans de comunicació ja no pararem mai més de l'èbola. Quina bona notícia, eh? I ara ens podrem quedar satisfets amb aquesta informació, creure amb els ulls tancats tot el que ens han dit i totes les accions resolutives que s'han dut a terme. De totes maneres, què passa si ens preguntem per què Guinea? Per què desembre 2013? No és estrany que hi hagi un brot així de cop i volta si el virus ha estat present des de sempre en aquesta comunitat? Deixem enrere, doncs, la caverna de Plató i endinsem-nos a descobrir les causes de les causes.
Doncs, gràcies, Paula. Ara que ja sabem què és el virus de l'Ebola, hem d'anar als països on es va iniciar el brot. Segons dades de la OMS, el virus es va detectar per primera vegada en 1976, en dos brots simultanis que ocorren a Sudan del Sur i al Congo. La segona vegada que es detecta el brot fou en 2014. El brot de 2014 va ser el més extens en diferents. Va provocar més casos i més morts que amb dos brots anteriors junts. Es va iniciar a Guinea, a la zona de Mediandú, i des d'aquí es va propagar a Sierra Leona i a Libèria. Guinea destaca per tindre grans extensions de selva, amb abundant fauna, entre la que destacarem els ratpenats. Els ratpenats són els principals hostes del virus de l'Ebola. La transmissió del virus als éssers humans pot ser bé per contacte directe amb els propis ratpenats, com indica aquesta fletxa, o bé perquè els ratpenats infecten altres animals i els éssers humans s'exposen als altres animals.
Una vegada una persona s'infecta, el virus es propaga de persona a persona per contacte directe amb els seus òrgans, sang o secrecions, o bé per contacte indirecte amb materials contaminats. Ara bé, cal preguntar-se el següent. Per què el 2014 els ratpenats abandonen massivament la selva i entren en contacte amb la població humana? Aquesta pregunta respon a una sèrie de canvis que s'expliquen a continuació. Els principals canvis que tenen lloc a Guinea són l'augment brutal de la desforestació i la fragmentació del bosc. Aquests juguen un paper fonamental en l'augment de les probabilitats de que el virus de l'Ebola passi de l'hoste reservori als éssers humans. Aquests canvis es veuen fonamentats principalment per les noves polítiques governamentals que pretenen convertir el bosc guineà en camps de cultiu d'aliments pel mercat internacional. Es planifica fonamentalment l'expansió del cultiu d'oli de palma, donant-nos imatges com aquestes que evidencien clarament la fragmentació del bosc en benefici del monocultiu de palma. Aquest fet té repercussions tant per la fauna, que es veu forçada a abandonar el seu hàbitat salvatge, com per la població local. La població local, formada per petits grups ètnics, es dedicava a l'agricultura de subsistència. Les famílies camperoles deforestaven petites parcel·les de bosc per plantar arròs, blat de moro o oli de palma. Però les noves polítiques els obliguen a abandonar l'agricultura local i substituir-la per un model de producció a gran escala. Ara la Mariona explicarà amb més deteniment com ocorre aquesta transformació.
Gràcies. Com ens acaba d'explicar la Blanca, el model d'agricultura i subsistència de la població de Guinea era, com hem dit, un model d'agricultura de subsistència per al propi poble, però va canviar a un model de producció a gran escala a causa de polítiques estatals i influències de multinacionals estrangeres. I això per què? Els diners. No hi ha cosa que mogui el món de tal manera com ho són els diners. A més, per entendre millor aquest canvi, hem de tenir molt present que Guinea ha patit molts canvis polítics i, conseqüentment, socioeconòmics al llarg de la seva història. Això va provocar, i segueix provocant, que hi hagi un estat d'inestabilitat política molt important i que les influències externes, en el seu moment, invertissin en els seus propis interessos. I quin va ser el seu principal interès? L'oli de palma. I quina és l'empresa de major producció d'oli de palma de Guinea i de l'oest d'Àfrica? Sogipa. I què és Sogipa? Sogipa és una empresa de producció d'oli de palma i de cautxú que va ser fundada el 1987 com una cooperativa forestal pel propi estat de Guinea i que va entrar en funcionament pròpiament el 1998. Al llarg dels anys van augmentant la seva producció d'una manera molt exponencial fins a tal punt que avui dia té la capacitat de processar 10 tones de producte d'oli fresc de palma, d'oli de palma, per hora. Tot això és el que podem trobar a la seva pàgina web, bueno, al seu Facebook, perquè no tenen pàgina web. Nosaltres vam voler indagar una mica més a fons i descobrir què hi havia darrere de tot això. I ens vam preguntar, com va créixer d'aquesta manera tan exponencial? Molt bé. Avui dia sabem que Sogipa té més de 1.000 hectàrees de cultius de cautxú i 2.000 hectàrees de cultius d'oli de palma. I ens vam fer una altra pregunta. Com va aconseguir tots aquests terrenys? Es van fer negociacions amb el poble, amb els pagesos locals, prometent-los increments dels seus ingressos 10 vegades superiors si cultivaven oli de palma i cautxú en comptes de les plantacions d'arròs que cultivaven anteriorment. A més, incluïa unes condicions que, com m'he dit abans, havien de cultivar aquest oli de palma amb unes plantes que no eren les plantes de palma típiques inalterades, sinó que era una varietat híbrida que va sorgir el 2006 i es va estendre. A més, havien de rebre una formació detallada de com cultivar-ho i plantar les plantes i, a més, havien de complir els terminis i les necessitats de producció de l'empresa. A canvi, Sogipa els proporcionava una varietat millorada d'arròs, llocs de feina i altres avantatges. Llavors, preguntareu, tot això, bueno, sembla molt bonic, tot és molt beneficiós per la població guineana, ja que els proporcionen llocs de feina, augmenten els seus cultius, però vam investigar més a fons perquè no ens acabava de convèncer. I aquestes negociacions no van ser tan honrades com us podeu pensar, ja que es van fer expropiacions de les terres de cultiu, que eren recolzades per la policia local. Així doncs, ara els treballadors locals de Sogipa estan lligats a un contracte que els obliga a complir les condicions i necessitats de producció i no tenen l'oportunitat de ser propietaris dels seus propis cultius. Els beneficis econòmics, a més, no són ni una ínfima part dels beneficis de l'empresa. A més, el 2010, Sogipa va rebre un nou molí industrial de processament de l'oli que va ser finançat pel Banc Europeu d'Inversions. Banc Europeu d'Inversions. Això va accelerar la producció per 4 i aquest nou molí va acabar definitivament l'extracció artesanal i va minvar la necessitat de mà d'obra. A més, per detallar aquesta inversió del Banc Europeu, va invertir un total de 14.600.000 euros, que això ho van poder obtenir de la seva pròpia pàgina web del banc. O sigui, és com material públic, però clar, nosaltres tampoc ens hi posem a buscar les seves inversions. Molt bé, a part del banc, Sogipa va rebre altres ajudes i influències externes d'altres entitats com podrien ser l'Agència Francesa del Desenvolupament, el Banc d'Àfrica del Desenvolupament i el Banc pel Desenvolupament dels Estats Àrabs i Africans. Totes aquestes subvencions han convertit l'empresa Sogipa en una de les principals fonts d'exportació d'oli de palma a nivell internacional. Ara m'agradaria parlar-vos de Tropicore. És una empresa que rep productes de primera mà de Sogipa, és a dir, Sogipa és un proveïdor d'aquesta empresa europea, i és una empresa que té la seva seu a Bèlgica i a Suïssa i que s'especialitza en la comercialització de productes tropicals, incloent el cautxú, el cacau, el cafè o l'oli de palma, com no. I llavors us preguntareu per què ara estic parlant d'aquesta empresa. Doncs, a part del seu conveni comercial amb Sogipa, vam descobrir que a la seva pàgina web hi ha una sèrie de contradiccions que donen una imatge al públic completament errònies del que realment està passant a l'estat d'Àfrica, a l'oest d'Àfrica, i a les condicions i conseqüències d'aquestes plantacions. Aquí, a la seva pròpia pàgina, es descriu l'empresa Sogipa com una empresa local, de venda local, que potencia i ajuda els propis pagesos a cultivar els seus propis cultius i que, a més, beneficia la comunitat guineana en diferents àmbits, amb subvencions com escoles, infraestructures, hospitals... Està clar que el que s'ensenya al públic és el que interessa. Irònic, no creieu? Res més lluny de la realitat. Recapitulem una mica i centrem-nos en un producte en especial que ha sigut en gran part causa d'aquests canvis a gran escala i que ha sigut precipitant per l'expansió del virus de l'Ebola. No us pregunteu què té d'especial l'oli de palma? Per què tantes empreses han invertit en ell? L'Alba ens ho explicarà.
Bueno, doncs, com més explica la Mariona, bueno, jo no em puc estar quieta, així que m'estaré... Ui! Bueno, sí, no em puc estar quieta. Perdoneu, eh?
He pitjat alguna cosa. He bebut pesat.
Aquest petit entrebanc. Doncs com ens ha explicat la Mariona, hi va haver moltes inversions europees a Àfrica, no? Per produir l'oli de palma. I que, per què? Per què, no? Perquè volien ajudar Àfrica, volien donar llocs de treball. De fet, la gent estava treballant allà i ja cultivava el seu oli. I el que van fer, se'm sent bé? Vale. El que van fer és deixar de treballar deixar de fer el que ells ja havien fet per dedicar-se a treballar per una altra persona, que potser sí que tenien més rendiment econòmic, però al final tenien unes condicions que es lligaven, no? Eren uns contractes bastant esclaus. I què era el que obtenia Europa, no? Amb totes aquestes inversions? Doncs al final el que tenia era l'oli de palma, perquè l'oli de palma no es pot cultivar enlloc que no sigui a uns 60 graus de l'Equador. I si es pot cultivar en una zona en què te donen facilitats, que per talar boscos tampoc te posen molts de problemes, doncs és un bon lloc, no?, per obtenir una cosa que tu mateix no pots cultivar en el teu propi país. I a mi m'agrada molt aquest gràfic, ja que explica, doncs, que de la producció total de l'oli de palma que es va fer a Guinea, el 2014, més del 50% es va exportar a Europa, i l'altre, doncs, es distribuïa a la resta d'Àfrica. I com veieu, a Espanya estem un 7,7%. I us preguntareu, no?, d'on va parar l'oli de palma, perquè, bueno, jo vaig al supermercat i no trobo oli d'oliva i al costat oli de palma. Potser està començant a vendre, però jo no ho he trobat. I, de fet, és que el podem trobar amagat molts productes que nosaltres habitualment consumim, sobretot productes, doncs, d'alimentació al supermercat. I us explicaré molt bé amb un gràfic que ve a continuació, que explica la majoria de processos que fa l'oli de palma per arribar, doncs, fins a casa nostra o als nostres supermercats. Les plantes, doncs, són cultivades, es recull la fruita, es porta del molí, s'extreu l'oli i després acabarà, doncs, a les empreses alimentàries per posar-se, doncs, en diferents productes, com per exemple en aquest cas la margarina o galetes. I me direu, i per què Espanya, no?, que som, doncs, un dels millors productors d'oli d'oliva, si no els millors, necessitem oli de palma, no? Si el tenim aquí, el cultivem nosaltres. Doncs, de fet, per una característica molt important, que no sé si us recordeu, de que fa molts anys va sortir allò dels gases trans, que eren, doncs, tòxiques i que portaven molts de problemes. Doncs l'oli de palma va resultar ser una alternativa molt atractiva, perquè la producció era econòmica, com bé ha dit la Mariona, es va canviar el que seria la llavor per una varietat més híbrida, per tant, menys plantació, menys producte, més quantitat d'oli, i a part del cost tampoc era tan car. Per tant, productes econòmics d'obtenir i, a més, les propietats que té en si l'oli de palma. L'oli de palma té unes característiques que són molt similars als que serien les gases trans. Podríem parlar que té una estructura semisòlida, Sí, penseu en la mantega mateixa, tu la tens a la nevera i és freda i està sòlida. I en canvi, si tu tens la torrada i està calenta i l'escampes, doncs es torna suau, no? I doncs, o el mateix, no? Te la poses a la boca i es desfà, i això ens agrada. I aquesta és una propietat doncs, que era molt atractiva per tot el que seria la indústria alimentària, a més de per canviar aquestes grasses trans que tenien tanta mala fama doncs, per una alternativa natural. I com podem saber si els productes que tenim a casa no, porten oli de palma o no? Doncs és bastant complicat, perquè tot i que Europa està regulat de cada estat etiquetat, el podem trobar sota molts noms, com per exemple oli vegetal, que és molt ampli, però és un oli vegetal, o grassa vegetal. O també, a part de productes alimentaris, el podem trobar en detergents o en productes cosmètics, que serien tots aquests noms tan llargs. I exemples. No sé, segurament no hauran sentit de parlar, però l'exemple més clar que segurament quasi tots tinguem a casa, la Nutella. La Nutella, si hi penseu, té aquesta característica que ens agrada tant, no? La posem sola a la torrada, ens la mengem o la posem a la boca i amb la temperatura i amb la saliva doncs, es torna més líquida i això és una cosa doncs, que ens agrada. O per exemple un altre exemple que seria el Kit Kat. Aquí, com podeu veure, com per exemple el Kit Kat que s'estava menjant la Blanca i que m'he menjat jo, m'ha costat tant passar, abans de la xerrada, que aquest el que han fet és canviar no, la barreta de xocolata per un dit d'un orangután, que el que volien tots donar a conèixer és que l'impacte que el que consumim al final acaba tinguin impactes en la zona de producció. Com en aquest cas, doncs, bueno, com en aquest cas del Kit Kat o la Nutella, la desforestació i doncs, el canvi d'hàbit que estem portant, d'hàbitat, que estem portant doncs, a totes les espècies que vivien en els boscos i que ara ja no tenen lloc on anar. I finalment, com us he dit, també podem trobar productes cosmètics. Un exemple molt clar és el pintallavis, no? El mateix. Sòlid quan està en la barra, quan me'l poso als llavis i entra en contacte amb la temperatura corporal, molt fàcil d'escampar i aguanta. Però realment és dolent l'oli de palma, perquè podria dir, doncs bé, ve d'una planta, ve d'un vegetal, no? I l'oli que fa doncs, és un oli molt ric, com veieu estronges, molt ric en polifenols, segurament n'haurà sentit parlar, polifenols són antioxidants, que són el que fa que tingui aquest color taronjós, i doncs, també és molt ric en vitamina E i bueno, és molt saludable a nivell cardiovascular. Per tant, sí, menjat en cru, eh? Per tant, si és un producte tan saludable, no? Tan maleable, és tan econòmic, té unes propietats que han substituït a les trans que eren tan dolentes pel cos, és realment dolent l'oli de palma? Doncs no, l'oli de palma no és dolent en si i no és el què, ja que l'oli de palma no és dolent, sinó que és el com. El com les empreses han pogut, o sigui, respecte als seus interessos econòmics, no, de voler utilitzar l'oli de palma, no? Jo sóc una empresa alimentària i he descobert que l'oli de palma va molt bé. I necessito cultivar-la, però jo no la puc cultivar al meu país. Què faig? Doncs busco una zona on ja s'ha estat cultivant abans, on sé que no està gaire desenvolupat, on hi ha molt de terreny per explotar i el que faig doncs, és contractes o parlo amb polítics o el que sigui i aconsegueixo doncs, que realment pugui jo tenir les meves plantacions i aconseguir el que jo vull, que al final és l'oli de palma per jo després comercialitzar a la població. I això per una banda, doncs, el rendiment econòmic i des de la vista d'empresari doncs, ha sigut una gran operació, però el problema és les conseqüències que tenen aquestes accions o aquests canvis a la població que viu allà. I en aquest cas, volent unir tot el que hem estat explicant fins ara, les conseqüències que van tenir la tala de boscos degut a un augment no, buscat de la producció d'oli de palma va ser que hi hagués una fragmentació del territori. Per tant, els boscos que abans hi havia i que separaven no, els ratpenats i que no, perquè no entressin en contacte amb la població van anar desapareixent. Si tu vas fragmentant, i a sobre hi ha el reservori de l'Ebola, que és el ratpenat, que a sobre li agrada l'oli de palma i li agraden les fruites i li agraden les plantacions, si tu cada vegada poses més plantacions i treus els boscos que hi ha pel mig, és molt més fàcil que el ratpenat pugui anar-se escampant, augmentar la població i entrar en contacte amb les diferents poblacions que abans estaven aïllades. I bé, aquesta va ser la nostra conclusió final després d'haver fet tot el treball, no? D'haver començat del punt de l'Ebola va sortir, trobar doncs, una notícia del Soguipa, que no sabíem què era, d'anar buscant, no?, què és Soguipa i a què es dedica, i va ser bastant complicat perquè no, la informació no és tan fàcil de trobar, i poder-ho acabar relacionant doncs, amb el reservori de l'Ebola, que era el ratpenat i que va tenir la facilitat d'escampar-se doncs, ràpidament per un interès econòmic. I bé, i ara Paula ens farà unes conclusions finals.
Sí, faré unes conclusions per veure què en traiem, no?, després de fer tot aquest treball. Si farem atenció a tot el que s'ha dit fins ara al voltant de l'Ebola i ho comparem amb quina és la realitat, ens adonem que els mitjans de comunicació només han parlat de la resposta en aquesta emergència. Aquest estat d'emergència i la seva actuació, que per cert va tardar un any en arribar, provoquen una imatge realment impactant. Ningú dubta, esclar, de la seva importància. Però no podem oblidar que una emergència sempre sorgeix d'un problema estructural de base. Algú s'ha entès mai els mitjans de comunicació parlar d'aquest problema? Estem acostumats a que les malalties desapareixen tan bon punt vacunem a la població i aquesta, tranquil·lament, es recupera. Però el món real no és tan bonic. Les operacions en emergència canvien la consciència i la imatge de certs governs. Però això no pot vindre a la lògica aparició d'un nou brot del virus. Els ecosistemes tendeixen a regular-se per ells mateixos i, per tant, són capaços de contenir el virus i autoprotegir-se. Però en el moment en què mercantilitzem el bosc i el convertim en un bé econòmic, li tallem aquesta habilitat que té. Per tant, si això continua en aquesta direcció, no podem esperar res més un nou brot. No podem concebre economia separat d'ecologia. No podem concebre ecologia com una font il·limitada de recursos, com un camp de batalla entre oferta i demanda. Ens adonarem que els costos que això comporta, tant a nivell social com mediambiental, són màgicament considerats costos externs de les multinacionals, de cap manera relacionats amb les grans corporacions que són els qui verdaderament els promouen. Aleshores, qui pagarà aquestes conseqüències? Qui les patirà? Doncs, òbviament, la gent local. Les pràctiques neoliberals legitimen aquestes grans empreses. Els donen tot el poder polític real, que és l'arma necessària perquè aquest genocidi imprudent que cometen. Això no fa sinó empobrir encara més els mal anomenats països pobres. Però, òbviament, això no apareixerà mai a les portades de cap diari. Alerta, alerta! Una nova malaltia està devorant el món! Per cert, s'anomena capitalisme. Moltes gràcies. Si teniu qualsevol pregunta, dubtes... Bueno, aquí estem per resoldre'ls. Bueno, jo crec que, de moment aquí som estudiants de medicina, no? La primera cosa que hem de fer és demanar que aquestes coses se'ns expliquin. Estem acostumats a sentir notes les causes de les causes, les causes de malalties com a biològiques, ningú t'ha explicat mai que hi ha una causa social, per tant el primer que hem de fer és demanar que això se'ns expliqui. A partir d'aquí començar a fer campanyes contra l'oli de palma i intentar d'alguna manera que s'arribi als mitjans, perquè el mitjà és la base perquè tot funcioni, no? La comunicació és el que importa, per tant, hem de fer-ho arribar a tothom i ser conscients de que necessitem saber aquestes coses i no quedar-nos tots tan tranquils amb el que ens diu la tele.
No sé si... Sí, jo el que opino és que... Jo crec que el que hem après en aquesta assignatura ha sigut buscar i si trobàvem alguna cosa, continuar buscant i buscar i buscar i després acabes veient que tot està relacionat, no? Vull dir... Jo crec que és molt important que des del nostre punt, no? Des de tu que vius aquí, què fas, què compres, què deixes de comprar, què estàs contribuint o què estàs ajudant, no? Que és molta feina saber d'on ve tot i com es planta, si és respectuós o no, després... Però tenir com aquesta perspectiva global de que el que jo estic fent ara, el que jo m'estic menjant ara, està afectant d'alguna manera a un altre lloc, està afectant aquella persona que viu allà i que ell no en té la culpa.
Sí, sobretot tenir consciència de que som consumidors i de què consumim i les conseqüències que té el nostre consum. Saps? Intentar consumir productes que sabem que venen d'aquí i no venen de milions de quilòmetres, perquè les conseqüències que té consumir algo que ve de molts de quilòmetres fora té conseqüències, tant per té conseqüències per l'ecosistema. I jo s'ha de ser conscient. Jo crec que el principal com a metges és no sols veure les malalties per tractar uns símptomes, sinó també, tu, si tu davant tens un pacient, anar a buscar la causa de les causes, de per què aquell pacient està malalt. O sigui, no, tu no sols ser metges per tractar aquell pacient en aquell moment, sinó és metge per tindre una imatge global de la situació i anar a intentar millorar la causa que està provocant aquests mals.
Sí, i com bé dius, creiem que hi ha com una falta de coneixement des d'aquí la facultat. Si no fas aquesta optativa o d'altres optatives que et donen una visió global de les epidèmies o malalties més prevalents, però que, clar, si no ens afecten a la nostra societat, no ens interessen, doncs creiem que, bueno, si no ens ensenyen a la facultat, ser conscients que existeixen, difundir-ho, i ja quan siguem professionals de la medicina, actuar i, en grup, com un equip, no només entre nosaltres amb els metges, sinó amb totes aquelles comunitats que fan com de pont entre la salut pública, la salut social i que s'impliquen en aquests temes més de prevalència social.
Bueno, i no penso gaire cosa més, però crec que hem de ser conscients que, bueno, nosaltres hem fet un gran descobriment, ens sentim com super eufòriques que veiem el que hem descobert, però que en el fons hi ha altra gent, a part de nosaltres, que descobreix coses, que està implicada en temes, que té respostes, i que crec que ens falta molt ser conscients de que ens podem unir aquestes xarxes de gent que lluita, mirar què hi ha, quins tipus d'idees ens donen, què ens agrada, què no, criticar-ho, i apuntar-nos-hi i treballar colze a colze, perquè viure amb el victimisme de jolín, que malament que està el món, doncs bueno, jo aquí esperando, tal i qual, poder no és la millor solució, no? Cal aixecar-se, mirar, informar-se, i ens donarem que internet i tot està ple d'informació. I que sé, xarxes d'estudiants de medicina n'hi ha, hi ha AICS i n'hi ha d'altres, que sé, ara fa poc vaig descobrir. Farmacrítics, doncs que es dediquen a criticar les farmacèutiques, què fan, no sé què. Això és important, no? Veure-ho, eh? Bueno, sí, bueno, bàsicament implicar-se. Veure quin s'assegeix i implicar-se.
Abans de tot, m'agradaria felicitar les meves companyes. Ha sigut una xerrada molt interessant i molt educativa. I bueno, com bé ens ha presentat en Guillermo abans, jo em dic Jonathan Pinto i juntament amb el meu company Thomas Hughes us presentarem aquest treball que es diu Sick of Poverty. És un treball, com bé ha dit, de l'optativa de determinants socials i estructurals de la salut i m'agradaria agrair-los a ells dos, a en Guillermo i a la Fabiana i també a la Sara Pagans l'oportunitat de fer aquesta xerrada davant de tots vosaltres i ser dels primers estudiants en fer-ho i espero que es repeteixi això perquè és una forma d'involucrar els estudiants en la ciència o en la medicina en aquest cas. També m'agradaria agrair a les dues facultats que comparteixen aquest edifici, a les quals en Tomàs i jo ens estimem molt, tant una que ens està acabant de formar com la que ens ha format anteriorment l'any que vam fer d'infermeria. Penso que és un record que ens ajudaran tant a ell com a mi a ser millors metges en un futur, perquè ens dona un altre punt de vista de com és la medicina o la salut. Per començar, us vull citar una frase d'en Rudolf Virchow. El senyor Virchow és un metge prussià que va ser un prominent patòleg al segle XIX, que deia que els metges són els advocats naturals de la gent pobra. Com bé podeu saber, bé podeu deduir, la pobresa i la mala salut tendeixen a anar molt unides de la mà. En pobresa em refereixo a una alimentació inadequada o insuficient, males condicions de vida i molts altres factors que acaben lidiant cap a que agafis o aparegui una malaltia. Però, o sigui, aquesta relació entre ser ric i tenir una millor salut o així, sí que es compara, o sí que passa si comparem els països desenvolupats amb els països del tercer món. Però, si els obviem, que és una cosa que, com bé han dit elles, passa molt sovint en el nostre món, és realment aquesta diferència o aquesta relació és tan clara? No ho tinc tan clar. Per explicar-vos, us ensenyaré una sèrie de gràfiques del senyor Richard Wilkinson, que és un advocat i un professor d'epidemiologia social a la Universitat de Nottingham, que segurament rebrà el títol del Sir Richard Wilkinson un dia d'aquests, que és molt boig per les dades. És un professor que fa els seus estudis juntament amb el seu grup i vol totes les dades possibles, tot el més oficial, de la ONU, de la UNESCO, de la OMS, tot, no vol deixar cap variable a l'atzar i així aconsegueix uns treballs tan bons com els que us intentaré compartiré amb vosaltres ara. Començarem explicant-vos una paradoxa. Aquesta gràfica compara diferents països, compara l'esperança de vida de diferents països segons els seus ingressos o el seu producte interior brut dividit per persona. Aquí a la dreta tenim els països més rics d'aquest estudi, com poden ser Estats Units o Noruega, i a l'esquerra països més pobres, com Portugal i Grècia. I com veureu, en aquesta gràfica no hi ha cap tipus de correlació que ens faci pensar en que els països més rics viuen més o millor que els països més pobres. De fet, Estats Units és un país que gairebé quadriplica en beneficis, en ingressos a Portugal, i l'esperança de vida no és gaire més que un any o un any i pico, és a dir, no és rellevant. Però, si en lloc de comparar països, intentem comparar societat per societat, és a dir, una mostra més petita, com la que us ensenyaré ara, en aquest cas de Gran Bretanya, sí que es veu que hi ha una espècie de correlació lineal, no? És a dir, aquesta gràfica és d'una població d'Anglaterra i Gales, on a l'esquerra tenim la societat més rica i a la dreta tenim la societat més pobra. I un altre cop parlem de l'esperança de vida. I com bé podeu veure, hi ha una diferència clara a mesura que cada cop que vas perdent diners, no? Per així dir-ho, però no és una diferència que es vegi només entre pobres i rics, és una diferència que es veu fins i tot diferenciant els rics entre ells. Entre els tres estats d'aquesta societat hi ha una diferència d'aproximadament mig any en l'esperança de vida. Tornant a la paradoxa que us estava intentant explicar. Els ingressos sí que són significativament rellevants a la nostra societat, però si comparem la nostra societat amb totes les altres, aquesta rellevància desapareix. L'explicació que tenim, o que hem suposat d'aquest treball que hem fet a l'optativa, és que la nostra societat, o les nostres societats del món occidental, es mira l'ingrés relatiu, o la posició social, o l'estatus social, o on estem nosaltres en comparació amb els altres, i quant gran és aquesta diferència. I com bé us explicarà el meu company més endavant, quins sentiments o quins processos tenim en el nostre cos quan mirem des de dalt a la gent que hi ha baix o quan mirem des de baix a la gent que hi ha dalt. Es diu que la distribució de diners en el món està dividida en 99%, és a dir, que l'1% més ric de tot el món té els mateixos diners que el 99% restant. Què passaria si aquestes diferències encara fossin més grans o si fossin més petites? I com podem mesurar això? Doncs per mesurar això us presentaré aquesta diapositiva. Aquesta diapositiva parla una mica de la distribució dels diners en cada país, és a dir, això en anglès posa quant més ric és el 20% d'una societat en comparació amb el 20% més pobre, és a dir, quants cops més rics són els rics que els pobres. A l'esquerra tenim països com Japó i els països nòrdics, que els rics són entre 3,4 i 4 vegades més rics que els pobres. Que diu, bueno, hi ha una diferència, sí. Però és que si anem a l'altra punta de la gràfica, en Portugal, Estats Units i Singapur, aquesta diferència és el doble. Passa de 8 cops. Hi ha molta desigualtat. I això és la paraula que ens dona importància, dona rellevància al nostre treball. És la desigualtat en ingressos. I ara us intentaré demostrar la rellevància d'aquest fet, mostrant-vos una gràfica que torna a comparar tots els països, però en lloc de parlar del producte nacional brut, o interior brut, perdó, parla de la desigualtat d'ingressos que hi ha en aquests països. I com veieu, apareix una correlació lineal. Tornem a explicar la gràfica. A la dreta tenim els països més desiguals, com abans he dit, Portugal i Estats Units. I a l'esquerra tenim els països més equitatius, per dir-ho així d'aquesta manera. Tenim Japó i tots els 4 països nòrdics. I en l'eix de les coordenades tenim els índexs de problemes socials i sanitaris. Quan més amunt estàs en la gràfica, pitjor, per dir-ho així, vale? Tens més problemes socials i sanitaris. Quan més a baix, vius millor. Tornem a repassar la gràfica. Països desiguals com Portugal i Singapur encapçalen la llista per dalt. Països equitatius com Japó i els països nòrdics l'encapçalen en el bon sentit, per baix. Aquest índex dels problemes socials inclou moltes coses, no només l'esperança de vida, inclou, com he dit, també l'esperança de vida, mortalitat infantil, homicidis, taxa de natalitat, confiança en l'altra gent, obesitat, malalties mentals, etc. Per tornar-vos a demostrar que l'important és la desigualtat d'ingressos i no el producte nacional brut, us tornaré a ensenyar el mateix índex, però comparant un altre cop amb el producte nacional brut. I com tornem a veure, la correlació es perd. És com si jo a casa estigués jugant a darts, és a dir, la meva punteria no és gaire bona, però podria fer aquest gràfic perfectament. Estats Units i Portugal tornen a estar aquí dalt i Japó i els països nòrdics tornen a estar per aquí pel mig. Sí. El que observem en aquestes diapositives és que hi ha una disfunció social generalitzada, però no només amb una o dues coses, sinó amb moltes. És a dir, aquesta correlació es compleix en diferents exemples, com pot ser el benestar infantil o la taxa d'abandonament escolar. Com més desigual és un país, més taxa d'abandonament té i pitjor benestar infantil. Com he dit abans, la confiança en altra gent. Augmenta la prevalència de malalties mentals, augmenta la prevalència de malalties cròniques com diabetis o obesitat. A més, també empitjora la mobilitat social. La mobilitat social, m'apararé aquí una estona, perquè si algun estudiant vol fer aquesta optativa, li avançaré una mica de feina amb el teu permís, Guillermo. La mobilitat social és la capacitat o les possibilitats que té una persona de moure's dins de l'estatus social. És a dir, tu com a persona que neixes en una classe baixa, quines possibilitats tens de pujar cap a classe mitja o fins i tot a classe alta? I això es compleix igual en els països, amb aquesta correlació, és a dir, països desiguals com els Estats Units, és molt més difícil pujar a la societat que en el cas de Dinamarca. I com a tal, si algú de la sala vol anar a viure el sueño americano, el meu consell, bueno, el nostre consell és que en lloc d'anar a Estats Units us mudeu a Dinamarca. Aquí pone... No te olvides de beber agua. Perdó. No tenia una lletra. Seguint amb aquestes diapositives, hem vist que els països més equitatius són sempre els mateixos i els més desiguals també han sigut sempre els mateixos. I com que el que intentarem fer és millorar, agafem l'exemple dels països que van millor. Per tant, jo agafaré Japó i un dels països nòrdics. Suècia. Estareu d'acord amb mi que aquests dos països són molt diferents. Són com la cara i la cruz d'una moneda. Però tenen una característica en comú, i és que tots dos tenen uns indicadors de salut, com heu vist a les gràfiques, molt semblants. No només semblants, sinó que envejables, és a dir, són molt bons indicadors de salut. I com que són països tan diferents i parteixen de cultures o històries completament diferents, aconsegueixen tenir aquests indicadors de salut de maneres diferents. I d'aquesta manera diferent és com aconsegueixen, per dir d'alguna manera, una igualtat superior. Suècia, que és un país semblant al nostre, entre cometes, té moltes diferències en ingressos i redueix aquests ingressos amb una millor distribució dels impostos i majors prestacions socials. Així Suècia baixa aquesta diferència de desigualtat. En canvi, Japó, que parteix d'uns salaris molt més iguals entre el jefe i l'assalariat més baix, pot permetre's no tenir tantes taxes d'impostos ni tenir tantes prestacions socials perquè hi ha la societat en si ja parteix d'un punt més equitatiu. Amb aquest exemple, podríem deduir que lo important és no és tant la manera com s'arriba a tenir aquesta igualtat, sinó arribar-hi d'alguna manera. Com que vivim a Espanya, o a Catalunya, segons ideologies polítiques i tal, el nostre consell és que ens seria més fàcil seguir el model de Suècia. És a dir, distribuir millor els impostos i augmentar les prestacions socials. No com s'està fent de donar impostos a tothom, pujar impostos a tothom i baixar amb retallades prestacions socials, augmentant encara més aquesta desigualtat. Seguim. Ara us donaré una mica de teoria per acabar d'entendre tot el que us he explicat fins ara. L'estrat socioeconòmic és la suma d'ingressos, d'ocupació, d'educació i de les condicions d'habitatge d'una persona o d'una família. I està clar que si comparem la societat amb una escala, on la part més alta de l'escala és l'estrat més ric i la part més baixa l'estrat més pobre, cada esgraó, començant des de dalt, que baixes, es correlaciona amb una pitjor salut. Si comparem algunes malalties des de l'estrat de dalt fins a l'estrat de baix, el risc de patir-la augmenta fins a 10 vegades. I polèmicament, aquesta relació és recíproca, és a dir, una pitjor salut de base també pot donar-te un pitjor estat socioeconòmic, com pot ser, per exemple, una malaltia crònica, pot comprometre el teu nivell educatiu i la teva productivitat laboral. A més de generar grans despeses a nivell familiar i a nivell de la societat. Però insistir en que aquesta reciprocitat que hi ha entre un estat socioeconòmic baix i una pitjor salut sí que és recíproca, però no és equitativa. És a dir, importa més ser pobre i tenir una mala salut que no tenir una mala salut que t'acabi condicionant ser pobre. Per què creiem que passa això? Preguntant amb la gent, o fins i tot estudiant, ens podíem dir, hòstia, és que la gent pobra no es pot permetre anar a un CAP o pagar serveis mèdics. Sí i no, és a dir, als Estats Units això sí que passa. La gent que no té diners no es pot pagar una assegurança o no es pot, i per tant no pot accedir als serveis mèdics. Però en un país europeu que té sistema nacional de salut i per tant la salut és pública, aquesta explicació no val. Per tant, el que arribem a pensar són que un pitjor estat socioeconòmic et pot donar estils de vida poc sans. A mesura que disminueixes en aquesta escala metafòrica que us he explicat fins ara, és més freqüent trobar hàbits tòxics com fumar o beure alcohol i una major prevalència de malalties cròniques com poden ser l'obesitat i la diabetis mellitus. A més, que la gent pobra té menys possibilitats d'accedir d'alguna manera a aigua més neta, o aigua neta, de fet, a un menjar més sa i, a més, doncs, a centres de salut o a centres d'esport per poder millorar encara més la seva salut. Reitero que en la nostra societat l'excusa de l'accés al sistema sanitari no explica aquest gradient, perquè l'utilització de recursos i l'exposició de factors de risc i així no ho explica, perquè tots tenim sanitat pública. Però no només volíem considerar aquestes raons, o no creiem que aquestes raons siguin les úniques, i per tant volem considerar altres possibles punts de vista que puguin explicar tot això. I ara el meu company Tomàs us acabarà explicant les conseqüències psicosocials de l'estat socioeconòmic.
Bueno, jo ara intentaré explicar dues teories, que és això que intentaré explicar per què hi ha aquesta relació entre l'estat socioeconòmic d'una persona i la seva salut. La primera d'aquestes dues és la teoria psicosocial. Llavors, primer de tot, hem de preguntar com afecta una situació estressant a una persona. I amb això mirarem la teoria de Sale i amb aquesta figura d'aquí. Podem veure que a l'esquerra tenim la resistència a l'estrès en si i aquí baix tenim el temps. Llavors, davant d'una situació que ens crea estrès, què passa? Pues primer de tot, entrem en la reacció d'alarma. Davant d'aquesta situació estressant, el que passa és que el nostre sistema nerviós simpàtic allibera adrenalina i noradrenalina al nostre torrent sanguini. Això és el que farà, augmentarà la nostra freqüència cardíaca, augmentarà la nostra freqüència respiratòria, augmentarà la contracció dels vasos per portar més sang i oxigen cap als músculs i bàsicament ens deixarà fer una, poder reaccionar i dur a terme aquesta reacció. Bàsicament, per tots els que hem estudiat neurologia, és la fase de fight or flight, de la lluita o fugida. Però, com podem entendre, per mantenir aquesta reacció d'alarma ens caldria energia. Llavors és quan entrem a la segona fase, que és la fase de resistència. Aquesta energia que necessitem vindrà del sistema neuroendocrí, que a partir de la glàndula supradrenal crea cortisol. I el cortisol a nivell de la sang el que farà és augmentar el nivell de glucosa i proteïnes en sang. Això gràcies a la gluconeogènesis i al catabolisme de les proteïnes a nivell dels músculs. I amb això mantenim l'energia necessària per poder dur a terme aquesta reacció. Podem veure que en aquestes dues fases el que està passant és estar augmentant la resistència a l'estrès en si. I us podríem dir que és una reacció productiva. Ara, quan creuem aquesta línia aquí, que seria quan un estrès passa de ser agut a ser crònic, podem veure que la nostra resistència a l'estrès cau en picat. Això per què és? És perquè entrem en la tercera fase en si, que és la fase d'esgotament. El nostre cos es queda sense reserves d'energia i llavors totes aquestes reaccions i vies que s'han activat fins ara ja no són productives, sinó que ens baixa la resistència a l'estrès en si. Llavors, bàsicament, el que ensenya Sale és que l'estrès agut sí que és productiu pel nostre cos, ara l'estrès crònic no ho és pas. Llavors, ens hem de fer aquí dues preguntes. Quines són les causes d'estrès i quins són els seus efectes en el nostre cos? De les possibles causes d'estrès tenim aquestes, les catàstrofes, els canvis significatius de la vida d'una persona com seria perdre la feina i les complicacions diàries, com serien els embussos de trànsit, els problemes amb els companys, etc. Com podem entendre, aquestes primeres dues serien fonts d'estrès sobretot aguts que es pot superar en un moment i llavors podríem dir que fins i tot podrien ser productives. Ara, la font més important d'estrès crònic en la nostra vida són les complicacions diàries, que per la majoria de nosaltres són això, embussos de trànsit, problemes amb els companys. Ara, si mirem la gent dels estats socioeconòmics més baixos, aquestes complicacions diàries comencen a canviar. Ja comencen a haver-hi racisme, estigmatització social, que bàsicament vol dir que la gent et jutja només pel fet de ser pobre. Això als Estats Units és encara més bèstia, ja està vist que està mal vist ser pobre, està vist com si ets un gandul, quan la realitat no té res a veure amb això. Llavors, el que podem veure és que aquests estressants no estan distribuïts per igual a la nostra societat, sinó que la gent dels estats socioeconòmics més baixos tenen més estressants físics, com seria la gana, els treballs manuals, la privació crònica de son. També tenen més estressants psicosocials, com l'estigmatització social que he explicat abans, la falta de percepció de control tant en la seva vida com en la seva feina, que no senten que tenen el control del seu futur en si, que crea estrès per si sol. També tenen menys opcions d'alliberadors d'estrès, com serien els clubs d'esport, els anys sabàtics, i també tenen menys suport social, bàsicament degut al menys menor temps lliure que tenen i altres càrregues, tenen menys temps per passar amb la seva família i amb els seus amics. Ara que hem vist que aquests estressants no estan distribuïts igual per la societat, hem de veure com l'estrès crònic afecta el nostre cos. I tornant a la primera teoria que he explicat, la teoria de Sale, podem veure que, recordem que l'estrès agut sí que és productiva, ara que la crònica no ho és pas. Podem veure al nivell del nostre cos el que passa. Al cervell l'estrès agut ens augmenta l'alerta, tenim menys sensació de dany, a nivell circulatori augmenta la freqüència cardíaca, augmenta la contracció de les artèries i ens aporta més sang i oxigen cap als músculs i bàsicament, com ja hem dit abans, tot això seria productiu i bo pel nostre cos. Ara, anem a mirar els efectes crònics de l'estrès en si, que ja vam dir abans que eren dolents. A nivell del cervell podem veure que tenen pitjor memòria, més risc de depressió. A nivell del circulatori podem veure que tenen hipertensió arterial, hi ha un més risc de malalties cardiovasculars i a nivell reproductiu fins i tot hi ha un risc més elevat d'infertilitat. Això es podia explicar d'una forma molt simple amb el cortisol. Bàsicament, com hem vist abans, amb l'estrès crònic, augmenta el nivell de cortisol en sang durant molt de temps i com hem estudiat durant la carrera, doncs el cortisol augmentat de forma crònica no és bona per la salut. Seria una mena de síndrome de Cushing prolongat en el temps. Aquesta és una explicació molt bàsica i simple de com afecta l'estrès crònic al nostre cos. S'està estudiant molt més aquestes vies i aquesta és una versió molt simplificada però que crec que s'entén força bé. Ara passarem a la segona teoria que he d'explicar. Aquesta teoria diu que no hi ha prou en veure la relació que hi ha entre la desigualtat d'ingressos i salut només des d'una perspectiva psicosocial, sinó que cal entendre quines són les causes estructurals d'aquesta desigualtat en el món material en si. Llavors, aquesta teoria el que diu és que sí que hi ha desigualtats entre ingressos i salut que són deguts a una acumulació diferent d'exposicions i experiències, que aquestes són per unes causes estructurals que trobem en el món material en si. Bàsicament, a nivell d'individus, el que trobem és una falta de recursos. Falta de recursos per poder permetre's comprar-se el menjar que volen, que podria ser un menjar més saludable, no poder-se apuntar a clubs d'esport, no poder permetre's vacances. I a nivell de la comunitat, el que trobarem és una poca inversió en infraestructures, en infraestructures de forma sistemàtica. Es fa menys inversió en parcs, en centres d'esport públics, també es fa menys inversió en polítiques socials. Entenc que aquestes teories explicades d'aquesta manera tan ràpida i en poc temps costen una mica d'entendre. Llavors, crec que s'entén millor amb una metàfora. I aquesta metàfora seria la d'un vol internacional, en el qual tenim una primera classe i una classe turista. La primera classe representa els estats socioeconòmics més alts de la societat i la classe turista, doncs, els més baixos. Com tots sabem, a la primera classe tenim unes cues menys curtes que aquestes cues llargues i estressants que trobem en algunes companyies com podria ser Ryanair. Ja quan arribem a l'avió en si, trobem que hi ha cadires més còmodes, amb més espai, que fins i tot podem arribar a veure una pel·lícula. En canvi, d'aquestes cadires amb poc espai i molt poc còmodes de la classe de turista. A nivell del menjar fins i tot també és diferent. Aquest és molt més agradable i més saludable que el menjar de microones poc saludable que trobem a classe turista. Llavors, si agafem la primera teoria que he explicat, que és la teoria psicosocial, diu que la desigualtat és degut a una percepció... que la relació entre l'estat i la salut és degut a una percepció de desigualtat. I aquesta percepció de desigualtat ens crea l'estrès crònic, que l'estrès crònic amb el cortisol doncs produeix tots els efectes en el nostre cos. Llavors, diu que les seves solucions per això és, la primera seria abolir la primera classe. Si ja no hi ha primera classe, doncs tots ens trobem en classe turista, i no hi ha desigualtat, doncs no hi ha percepció de desigualtat tampoc. Però com podeu entendre, no és una solució gaire efectiva, ja que obligar-nos tots a estar en situacions estressants, poc còmodes i menjar o menjar no gaire saludable, no ajuda per res a solucionar el problema en si de salut. Llavors, la seva segona solució seria una psicoteràpia massiva en grup, perquè les persones que siguin d'estats més baixos puguin aprendre a superar aquesta percepció de desigualtat i poder aprendre a portar aquestes ties que porten i ja està. Però jo veig això com un tractament simptomàtic. O sigui, estem ignorant en si la causa d'aquest problema, que són les causes estructurals, i estem fent un tractament simptomàtic per intentar millorar-ho, però que no és gaire efectiva. Ara, la segona teoria que he explicat, que és la teoria neomaterialista, té una solució molt diferent. Dir el que cal és millorar la classe turista en si, seguint amb la metàfora de l'avió sempre. Llavors, vol unes millores. En cap moment demana que s'iguala primera classe amb classe turista. Simplement fer unes millores en aquesta classe turista. Que seguint la metàfora seria això. Doncs unes cues una mica més curtes, unes cadires una mica més còmodes, una mica més espai i un menjar una mica més saludable. Però en cap moment demana la igualtat absoluta. Vale. Llavors, nosaltres què podem fer per tractar aquests problemes de salut i de desigualtat? Doncs bàsicament, com ha explicat el meu company abans, podem utilitzar dos sistemes, el de Suècia o el de Japó. El de Japó, bàsicament, seria buscar la igualtat abans d'impostos. Ho podríem fer augmentant els sous dels treballadors, donant-li més control a la seva empresa i més opcions d'anar pujant dins d'aquesta mateixa empresa. Ara, una altra opció seria la de Suècia, que seria a nivell dels impostos en si. Llavors, aquesta teoria el que demana és augmentar els impostos a la gent dels estats socioeconòmics més alts i invertir més en polítiques socials. En cap moment, torno a repetir que no demana una igualtat absoluta, sinó una societat una mica més equitativa. Llavors, quines conclusions podem treure del nostre treball? Jo crec que el que sí que queda clar és que amb tota l'evidència prèvia que ha explicat el meu company, amb les figures del senyor Wilkinson, que hi ha una correlació molt clara entre un estat socioeconòmic baix i una pitjor salut. Ara, sí que és veritat que la correlació no indica causalitat. Nosaltres creiem que ajuntant la teoria psicosocial i neomaterialista es pot explicar, ja que la pitjor salut és degut a un estrès crònic, que venia de la teoria psicosocial amb aquest estrès crònic, amb el cortisol i els seus efectes en el nostre cos, i també a unes pitjors condicions de vida, que venia de la teoria neomaterialista. Un altre punt clau per recordar és com quan més desigual és una societat, pitjor són els seus indicadors de salut, que hem vist en les gràfiques prèvies. Ara, això és especialment veritat en els estats socioeconòmics més baixos, però de fet s'aplica a tots, o sigui, donant una societat més equitativa, millora els indicadors de salut en tota la població en si. Nosaltres personalment creiem que la millor manera d'enfrontar aquest problema és en polítiques socials, bàsicament el cas de Suècia. I com a estudiants de salut, què podem treure d'això? Jo crec que el punt important aquí és no podem veure els nostres pacients com a simples sers biològics, com paràmetres analítics, sinó que hem de recordar que les persones són sers biopsicosocials, que venen d'un entorn i mai podem oblidar d'aquest entorn en si. Moltes gràcies pel vostre temps i si tenen algunes preguntes intentarem contestar-les.
¿Preguntas? Yo tengo una pregunta para Jonathan. En un momento hablabas de el índice de confianza. ¿De qué se trata?
Sí, el índice de confianza es... Wilkinson básicamente lo relacionaba con un estudio que hizo que preguntaba a la gente hasta qué punto confiaba en desconocidos, por así decirlo, qué opina de la gente que ve en la calle. Es decir, comparando en Japón, tú puedes ver a una persona y ya está, confías que no va a hacer nada malo, por así decirlo, pero si vas a Estados Unidos, yo iría con un ojo en la espalda, porque si también entran mucho más los prejuicios. Ahí, claro, como hay más prejuicios también, confías menos en que la gente pueda ser, como te diría, buena o éticamente correcta, y a lo mejor pues te puedan atracar o haya más índice de atracos. Claro, está todo muy relacionado, es decir, cuanto más confianza hay es porque también hay menos índice de criminalidad, menos atracos, menos homicidios y tal. Cuanto más desigual es, pues...
O sea, correlaciona con la desigualdad. O sea, la mayor desigualdad, mayor desconfianza.
Sí.
Felicitaciones.
Después, ah. José. No, puedes. Tú has empezado antes.
Una cosa que no sé si me ha quedado claro. Cuando habéis puesto la metáfora de turista y clase, bueno, de primera clase, habéis dicho, lo que no podemos hacer es convertir a todos en clase turista, ¿no? Lo que hay que hacer es mejorar la clase turista. ¿Pero creéis que se puede mejorar la clase turista sin tocar un poco la primera clase? Porque después habéis puesto el ejemplo de subirles los impuestos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hace Suecia.
Sí, yo creo que sí. La primera clase, de alguna manera la acabas tocando, porque si le subes los impuestos, obviamente van a tener que pagar más. Y se pueden quejar, que de hecho es lo que está pasando en España. La clase rica se está quejando aún más porque le están subiendo impuestos y por eso, y las presiones de los lobbies y todo eso, pues acaban pagando más la gente de debajo. Pero lo que haría falta verle a la primera clase es que ellos también se benefician. Es decir, si ellos pagan más, porque también tienen más y es lógico y es de cajón, se beneficiarán de unos mejores indicadores de salud. Y como tal, yo creo que ellos también se verían beneficiados. Lo que, claro, ¿qué les interesa? Como bien han dicho mis compañeras, el dinero. El dinero mueve montañas. Y ellos solo quieren dinero. ¿Sabes? Y esto es una cosa que tanto a ti como a mí nos molesta mucho.
Tampoco pedimos que se corte demasiado. Ahora, o sea, pedimos algo parecido a Japón o los países nórdicos, que si efectivamente el 20% más rico es 4 veces más rico que la población del más pobre. Ahora, lo que creemos que no es normal sería el caso de Estados Unidos, donde es hasta 8,5 veces más rico.
Pero si os dais cuenta, esta gráfica lo demuestra. Ahora España en estos momentos no está en el 5,6, está en el aproximadamente entre el 6,8 y 7,0. Para ponerla como Japón o Finlandia, le tendrías que quitar 3 veces más de lo que es rico. Entonces es tocar bastante.
Sería un parte, pero también es subiendo también la parte de los pobres. O sea, sí que es verdad que tenías que dar alguna pequeña parte, pero también estás añadiendo a la población más de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Pero sí que es en parte, sí que en parte sí que sería quitarles un poquito.
Pero no se lo robas todo a los ricos, no son los Robin Hood.
Hombre, obviamente no se lo robas todo porque serán 3 veces más ricos, pero sí, le tendrías que quitar una tercera parte.
Por los dos lados, o sea, no
se lo olvidaron. Bueno, en primer lugar los felicito por la presentación. Mi pregunta es más, les pido una reflexión personal. Quisiera saber, ¿les ha sorprendido encontrar este tipo de correlación entre desigualdad y salud? Y bueno, ¿de qué manera les ha impactado como estudiantes de medicina?
A mí personalmente, cuando he visto que el Producto Interior Bruto de un país no influenciaba en la salud, como tal, cuando vi el primer gráfico de todos que no había ninguna correlación, dije, esto no puede ser. Entonces, descubrir el término desigualdad en ingresos para mí fue bastante más importante. Y como estudiantes de medicina, es lo que ha dicho Tomás antes en la conclusión, lo que tenemos que hacer es intentar valorar al paciente no solo como un mero paciente y unas analíticas, sino como en enfermería nos enseñaron o nos remarcaron mucho, no digo que en medicina no lo hagáis ni mucho menos, pero en enfermería hablaban mucho del paciente de manera holística, tienes que ser holístico, tienes que ver su hermano, su familia, su casa, todos. Por ejemplo, en la optativa hablamos de un ejemplo de un paciente con asma que era refractario a todos los tratamientos. Le dabas la primera línea, seguía con asma, le dabas segunda, tercera, hasta que ya no quedaban más líneas y seguía con asma, hasta que algún iluminado, en el buen sentido de la palabra, dijo, bueno, vamos a ver tu casa. Y las condiciones de su casa eran lamentables para una persona con asma. Tenía polvo, tenía de todo. Entonces, claro, ahí entran, hablas con los educadores sociales para mejorar al paciente, no solo del asma, sino de toda su vida en general. Y entonces fue ahí cuando mejoró el asma, por así decirlo. Y eso es lo que creo que como estudiantes de medicina tenemos que empezar a ver. Porque ya lo enseñáis, pero la práctica es muy diferente.
Bé, jo us volia felicitar a tots els grups, de fet, i us volia... Tenia una pregunta, si podíeu comentar, ja us ho vaig dir l'altre dia, sobre aquest article que ha sortit recentment al Lancet, ja sabeu de què parlo.
Pues bàsicament és això, que aquesta informació tampoc és algo no recent, sinó la setmana passada ha sortit un article al Lancet on acaba una tornada a mostrar això, que hi ha una... la desigualtat en la societat és un indicador clau de la salut, o sigui, igual d'important, i el que intenta dir aquest article, que també és un factor que es pot modificar, on vulguis o no, hi ha gent que vulgui pensar que no, però és un factor modificable per als indicadors de salut, o sigui, que és on podem actuar. Potser no a nivell de metges, però sí d'una forma holística amb tot l'equip que forma.
¿Alguna pregunta más? Tanquemos aquí. Muchísimas gracias.